Radio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Minuts i mig i seran dos quarts de vuit. Obrim el temps d'anàlisi de l'actualitat a Ràdio Estel. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, la Blanca Aranyó a la producció i la Judit Langa a la redacció. La confrontació política que predomina des de fa mesos a Catalunya i al conjunt d'Espanya s'ha visualitzat avui, o s'ha expressat, millor dit, en forma de dos pronunciaments. Un és la declaració que Junts pel Sí i la CUP han entrat al Parlament, constituït des d'ahir mateix, i en què es diu que el mandat democràtic del 27 de setembre obliga a treballar perquè Catalunya esdevingui un estat independent i que l'àmplia majoria sobiranista aposta per l'obertura d'un procés constituent no subordinat. L'escrit insta el futur govern català a adoptar les mesures necessàries per fer efectives aquestes propostes, alhora que estableix un termini màxim de 30 dies de tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d'hisenda pública. L'altre pronunciament ha estat una declaració institucional de Mariano Rajoy a la Moncloa. El president del govern espanyol ha qualificat la declaració independentista de document contrari a la Constitució, a les lleis, al sentit majoritari dels catalans i a la voluntat democràtica dels espanyols. També ha dit que és un acte de provocació dels qui pretenen saltar-se la llei perquè saben, ha afegit, que no està a favor seu. Finalment, Rajoy ha avisat que el seu executiu no renuncia a l'ús de cap eina política i jurídica. Potser amb aquestes dues declaracions oposades, com podeu veure, tots tenim la sensació que la situació política a Catalunya, en un procés cap a canvis importants, passi el que passi, ha arribat al punt màxim de camins enfrontats. Això fa pensar, si ens mirem tot plegat amb una mica d'esperança, que aviat començarà o hauria de començar un procés de veritable diàleg molt necessari pensant en el bé comú dels catalans. Avui ens acompanyen, d'una banda, Josep Massaveu, que és el president de Braval, una entitat que ajuda infants amb dificultats en aquest barri de Barcelona. Li agraïm molt la seva presència pel que comentarem després. Bona tarda, senyor Massaveu.
Bona tarda.
Com està?
Moltes gràcies per haver-me convidat. Molt bé, estic la mar de bé, jo.
Sí. Avui hi ha hagut una primera presentació en un dinar amb periodistes del llibre Escrivà de Balaguer a Catalunya, 1913-1974. Després ho comentarem, però és un llibre que em sembla que marca un avanç i un després en la història del fundador de l'Opus Dei.
Home, això és una mica pedant per part meva, dir que...
Vist des de Catalunya, com a mínim.
Després, però sí que aporta molta informació dels llocs on va estar, informació contrastada amb documents. De fet, he estat 10 anys per fer aquest llibre. Ara passa que jo no m'hi dedico a fer llibres, jo em dedico a treballar al Babar, i després això és a més, no?
I, sí, doncs, sí.
Això és un procés d'elaboració, de recerca, de documentació molt llarg, que això és... Has de tenir molta paciència.
I tant que sí, la dita de publicacions a l'Abadia de Montserrat.
Exacte.
I des d'aquí, evidentment, comencem felicitant el senyor Josep Massaveu per aquest treball, que suposo que amb la presentació que és demà...
És demà,
a quina hora?
A 8:15 de la tarda, allà a l'Oratori del Bonaigua.
Avinguda Diagonal, a la plaça Pius 12.
Sí, Pius 12, sí.
Exacte.
I llavors fa la presentació mossèn Josep Maria Bartí Bonet, el director de l'Arxiu Diocesà, que és el que ha fet el pròleg del llibre.
Doncs demà a 8:15, en un acte obert als qui vulguin anar.
Exacte.
A Bonaigua, a Barcelona. Mm. És la presentació pública, diguéssim, pel gran
públic. Exacte, avui era pels periodistes.
Doncs nosaltres, com que vostè ens ha considerat, nosaltres donem veu un dia abans de la presentació
Moltes
a l'autor d'aquest llibre sobre Escrivà de Balaguer. I completem les presentacions saludant Joaquim Sabater, que és expert en polítiques socials i també president de l'Observatori del Tercer Sector. Bona tarda, senyor
Hola,
Sabater.
Hola, bona tarda, què tal?
Bé, tenim una actualitat política que, si el sembla...
Convulsa.
Convulsa, exacte. No ens allargarem massa, però em sembla que el que he proposat a la introducció com a pautes de debat ho diu tot, no? Dos declaracions de màxim enfrontament, en aquest cas institucional, perquè és el Parlament de Catalunya i el president del govern espanyol. I què pot passar a partir d'ara, senyors, com a
jo no
ciutadans?
Sé si, jo no sé si es volen entendre. Aquesta és la...
Dóna la sensació que no volen, ni uns ni altres.
Clar, si tu el que tu em dius és que m'és igual i el que jo et dic és que t'és igual, doncs jo no t'escolto i tu no m'escoltes i anem fent declaracions, però és clar, això s'està deteriorant, eh? I això em sembla que és molt greu.
Sí, sí, el deteriorament d'això és igual, no ens afavoreix, està clar.
Gens, i després, clar, entrar en una dinàmica de qui té raó i qui no té raó i qui jo, que sí, que si tu, que si jo... A part d'això, bueno, el moment, el dia a dia, no és fàcil i, a més, estem en un moment econòmicament complicat, no tan complicat com ho teníem, això és la veritat, però dius, bueno, ens volem entendre o no ens volem entendre? I uns diuen, sí, anem a entendre'ns, o no. O diuen, no, és que m'és igual el que tu diguis, jo me'n vaig.
A vegades es diu de paraula, diàleg, però...
Sí, sí, però sempre igual tu em donis la raó a mi. Clar, això és diàleg? Això... No, això no és diàleg, no? Com ho veus?
Jo veig que hi ha el full de ruta dels partits que van presentar-se a les eleccions amb la independència com a punt fonamental i tiren endavant. I és veritat, l'Estat, l'única resposta que dona és portes tancades, que ja fa temps que ho dona. No sé si el diàleg ha d'anar ara o vindrà després en un context en el qual la sortida sigui inevitable o no, no ho sé. En tot cas, el que sí que és evident és que aquesta manifestació marca un punt més en tot el procés de secessió, no?, per dir-ho d'alguna manera. S'està complint el que van dir, s'han fet unes eleccions democràtiques que han donat una majoria a uns partits que tenien com a voluntat aquesta sortida. Bueno, veurem què passa. El que és veritat és que no hi ha voluntat d'entendre's ni per un costat ni per l'altre. Jo crec que no és tant qüestió de raó com qüestió de veure què passa, no? Qui aguanta més? És veritat que l'Estat, a més l'Estat ja es veu que està posant en marxa tots els mecanismes que té, habidors i por haver, és a dir, els registres que... Si donen resultat, donen resultat, però si no en donen, seran a favor de dir que són accions de l'aparell de l'Estat contra el procés, no? És a dir,
els registres vol dir aquestes operacions
registres
policials...
Registres, no, els partits, els domicilis... A veure, que hi pot haver-hi algun indici de corrupció, però en tot cas, no sé si és molt... O sigui, dos o tres furgonetes avui a les 8 del matí
a casa dels Pujol, a
General Mitre, no és molt...
Impactava.
No, de tota manera, no hauríem de pensar que això és un procés de la justícia que és independent. Vostè ho interpreta, senyor Sabater, per exemple, com una maniobra de l'Estat?
Independent, però l'Estat utilitza tots els mecanismes que té a favor dels seus objectius, no? I jo crec que aquí el fiscal pot instar, el jutge ha d'actuar... Jo no em poso... Simplement dic que un estat té mecanismes...
Té molts recursos.
Molts recursos.
Té molta força, vull dir, no el fotem.
Blancs i negres, en tots sentits. Vull dir, per tant, i per tant, aquí estem. Això és el que es veu.
De tota manera, pot haver-hi algun gest per part de les forces sobiranistes a Catalunya o del futur govern? Recordem
però,
que ara hi ha govern
toca,
en funcions.
Però ara potser toca l'Estat, no? El que passa és que l'Estat tampoc ha dit, en cap cas, no ha dit davant d'això, bueno, negociem, no ho ha dit. No,
en cap moment. És el no, això no es pot, esto no se puede pasar por aquí. No?
És el dir que hi haurà represàlies, que s'aplicarà el 115, etcètera, etcètera.
Hi ha alguna alternativa per part de les forces sobiranistes? En aquest cas, aquesta majoria al Parlament de Catalunya de Junts pel Sí i la CUP, que han tingut aquesta iniciativa de posar fil a l'agulla al que podria ser un procés d'independència, alguna alternativa, dic, en el sentit de flexibilitzar aquesta posició de màxims, que podríem qualificar-la així, no sé, en un hipotètic diàleg.
Jo no crec que hi hagi intenció, ni per un costat, desgraciadament, penso que no hi ha intenció, ni per un costat ni per l'altre, d'arribar a una entesa.
És que en aquest moment crec que s'ha arribat a un punt de no retorn, no? És a dir, no sé si abans de no sé quan hi hagués pogut haver-hi una posició per part de l'Estat de dir parlem. Això no s'ha donat i, per tant, els sobiranistes han anat tirant. Veurem, veurem.
L'Estat, quan ha dit que accepta diàleg, ha dit diàleg amb la llei, no? Aquesta famosa frase.
Sí, però un diàleg també molt constrenyit, a dir, no parlem de... com a molt parlarem de finançament, però de totes les comunitats autònomes. Bueno, molt bé. Catalunya no reclama només finançament, Catalunya reclama més coses. És a dir, hi ha un tema de llengua, hi ha un tema de reconeixement d'identitat, hi ha un tema que... I això és cert, que des de fa temps s'està legislant contra tot això, no? Per tant, no és només un tema de recursos, que també, i fonamentalment, sinó coses molt més, de molta més profunditat.
Bé, avui parlem amb l'expert en polítiques socials, Joaquim Sabater, i amb el president de l'ONG Braval, el Raval de Barcelona, Josep Massaveu, d'aquest escorcoll que hi ha hagut avui al domicili de la família Pujol i en altres domicilis, emmarcada en, vaja, en l'operació de Petrum i, bé, en tot cas, amb moltes conseqüències, com a mínim públiques, socials i segurament polítiques també, d'aquest tema.
Bé, almenys la imatge és molt impactant. És a dir, que veient el Pujol i la Marta marxant de casa seva, encara que sigui per dir jo no tinc res a veure amb això, han sigut els meus fills, hipotèticament, clar, no sé el que ha dit, però sí, sí. La imatge
el
és sorprenent.
El gest fa pensar
en això. Sí, que jo me'n vaig perquè aquí hi ha la policia. Si a casa meva ve la policia, jo no me'n vaig. És a dir, jo estic buit, però si se'n van vol dir que va, això a mi no em toca, no? I això no va per una. Ara estem, potser, no ho sé, vull dir, potser és més una qüestió de imatge, i precisament avui, i precisament i tot coincideix i tal. Escolta, tu, sí, que la justícia actuï, però diguem, tots aquests moviments tan, diguéssim, espectaculars, entre cometes,
són una, posada en escena.
Jo crec que 200 policies, dos furgonetes a davant de la casa dels Pujols, no sé si els Pujols són extremadament perillosos, com perquè hi hagi dues furgonetes a la porta, i després aquí diu s'han endut una caixa amb documentació, dos dossiers, el mòbil i la tablet. Calien...
Tampoc n'hi ha per tant. Dos furgonetes.
I tampoc hi han trobat ni explosius, ni... No sé. Aviam, segurament no es pot fer broma amb això, però al final penses, ostres, es munta un dispositiu d'una envergadura que potser aleshores jo torno a empalmar amb això, no? Que l'Estat vol demostrar el seu poder.
Aquí mando jo.
Exacte.
I jo sí que tengo
sense
fuerza.
Sense excusar que segurament...
No, és una altra història.
Sense excusar que el Jordi Pujol Ferrusola estigui en una situació que cal investigar.
Amb la presumpció d'innocència, però que hi ha indicis.
Però segurament hi ha indicis.
Si n'hi ha, s'han d'investigar, està clar.
I que la família Pujol ha participat de negocis, és que potser s'han beneficiat de la posició del pare, etc. És a dir, tot això està sub judice, no?
Clar, sí, sí, mentrestant, presumpció d'innocència. Ara, aquests numerets d'espectacle, no? Clar, i això, vols que et digui, això es pot fer molt més discretament, em sembla a mi.
Bé, doncs...
Penso jo, eh?
Sí, 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 amb les seves opinions avui sobre la taula i amb la situació política que tenim, creuen de tota manera que hi haurà influència de totes aquestes... vaja, operacions, la d'avui, la de l'altre dia, a seus d'algun ajuntament de Convergència, avui en domicilis i empreses, també s'han escorgullat empreses.
Avui també. És que sí, avui sí. No he seguit
res. No es preocupi, els detalls de vegades no cal seguir-los perquè ja es veu una mica
avui
per on va la cosa.
Avui també empreses, però és que... No sé, fa un mes o així, una persona va dir per la xarxa, no? Diu que cada vegada que declara el Rajoy o cada vegada que fa una actuació d'aquestes, diu, són 1.000 independentistes més, no? Dius, clar, diu, potser jo no estic d'acord amb el que ha fet el Pujol o el que presumptament han fet i tot això, diu, però és que amb aquests paios tampoc vull saber res, jo també m'apunto aquest carro, m'entens?
Vostè que creu que això està passant?
Jo crec que sí.
Molta gent considera.
Jo crec que sí. És a dir, jo no estic d'acord, però escolta, aquests tios són impresentables, jo m'apunto el carro d'independència, que marxi, no és que marxi, jo me'n vaig, ja, prou, ja no vull saber. Sí, ja no estem en un Parlament per veure si millor, com han dit avui, no? La presidenta, la Forcadella, avui o ahir, diu, no estem en un Parlament per fer, a veure, quina millor autonomia podem tenir. No, és que nosaltres ens n'anem. Això és una altra història.
Però això és viable, senyors, aquesta, amb la situació?
Viable en quin sentit? És a dir,
viable,
a veure,
viable que Catalunya pugui ser independent d'aquí 18 mesos.
Home, que pot ser-ho, sí, no? Perquè té la capacitat, té una dimensió...
Pregunta amb tota la neutralitat i tota la innocència del món, eh?
Veient-ho des d'una perspectiva estrictament funcional, té una dimensió que tenen molts, la majoria de països que estan al capdavant d'Europa tenen una dimensió similar a Catalunya. Té un PIB a la mitjana, té uns recursos que si s'administren... És a dir, des d'aquesta perspectiva molt pragmàtica, dius, home, es pot... Que Europa el reconeixeria, no el reconeixeria... Aquí hi ha tota una casuística que, com que és la primera vegada que passa, perquè no ens podem comparar amb tota la situació...
Amb els Balcans, amb la Txèquia, la Eslovàquia, tot això...
Les repúbliques bàltiques són les primeres que...
No ens podem comparar amb això, és una casuística... que cal veure què. Que Espanya no ens deixarà marxar. Això és evident. Això és evident.
No,
està clar, no ho posarà fàcil. A més, legítimament, ells es consideren part de... I més, aquí podríem parlar de dret de conquesta, no? És a dir, per tant...
O dret de confederació, o dret d'unitat,
bueno,
a partir de...
No sé,
la història és molt complexa, també.
No? Però hi ha qui fa interpretació de dret de conquesta i l'aplica i... Ara, jo soc de l'opinió...
No
s'utilitza, però a vegades...
A vegades sí que dona la sensació que sí, no?
I jo crec que, des d'una perspectiva molt pragmàtica, i llegint els informes que s'han fet, Catalunya seria absolutament viable. No, més enllà que diguin que ens quedaríem sense pensions... No sé, en un marc de negociació. I mantenint una cosa que jo crec que també s'ha de dir, la solidaritat amb la resta dels pobles d'Espanya. Jo crec que Catalunya no es desvincularia d'aquesta solidaritat i que podria seguir sent solidari amb la resta, però des d'una capacitat de decisió pròpia, no?
En qualsevol cas, vostè ha parlat legítimament, senyor Sabater, de Catalunya vol marxar, o una part de Catalunya, la majoria dels catalans sembla que estan com a mínim partidaris de decidir.
Una gran part, no? De les persones que van votar, sí.
I després ha dit vostè, Espanya no ens deixa marxar. Sembla, dona una mica la sensació d'aquesta confrontació Catalunya-Espanya. El que passa que també hi ha molts... Catalunya és molt plural, també.
Sí, sí.
Llavors, no els sembla que això dona una mica de complexitat al procés? Una altra cosa seria que, evidentment, hi hagués una posició com a poble més unànime o més abrumadorament majoritària.
No, estem al 50%. Vull dir, això és tot el que hi ha, no? Vull dir, 47 o 50, 51...
Sabem que el referèndum no s'ha fet.
Però és que a mi el que crida l'atenció és el posicionament de Màxims per un costat i per l'altre, és que jo no vull negociar amb tu. Jo no vull millorar, que em milloris l'autonomia. Jo és que vull marxar.
Sí, sí.
Després que jo no et deixo marxar, no hi ha més alternatives. Vull dir que no.
Si el deteriorament ha arribat aquí, està
sí,
clar.
Estem
sí, no, i el cert és que cada vegada s'ha intentat millorar l'autonomia, tampoc que ens n'hem sortit massa, és a dir, no hem sigut exitosos amb el sistema actual d'autonomies. No?
Hi ha hagut transferències, dir, de competències.
S'han demanat coses que són raonables en el marc d'Europa, que és el mantenir-se en el mateix lloc de donant i de receptor, no? Com no recordo el nom del concepte.
El concepte, sí, però vaja, ja
no? Que si tu ets el tercer que dones, quedar-te amb el tercer quan reps, i no, resulta que tu ets el tercer que dones, el segon, i quan hi ha la repartidora, ets el setè, el vuitè. O sigui, són coses d'aquestes que dius, bueno, intentem fer-ho.
Més justícia, Catalunya ha demanat més justícia.
Ha demanat, com a mínim, que es tingui en compte això. I fa 30 anys que això no es té en compte. Hi ha hagut lleis contra la llengua, hi ha hagut lleis contra la pròpia identitat. Ja no parlo de nacional, sinó identitat com a poble, amb una història, amb uns referents culturals determinats. No ho sé, clar, tornar una altra vegada ara a començar a ser... Jo crec que hi ha molta gent que no està en aquesta tessitura, no?, el que tu deies, de dir, no, marxem, ja ho hem provat tot, només falta marxar.
El que passa és que aquesta història a la qual vostè es refereix és una història potser de 10, 15 anys, tampoc és massa més, no?
No, però fa 10, 15 anys l'independentisme era residual.
Per això.
Que era testimonial, i ara no.
No ho és.
No, sembla no, que ha passat potser massa poc temps en això, en aquesta evolució.
Què és poc temps? I
bueno,
clar, la història
sí, clar,
10 anys no és res, ja ho sabem. No?
Sí, però vull dir que no, per exemple, en els últims 5 anys cada vegada ha anat creixent, cada vegada més, jo crec que com a conseqüència de les negatives a negociar, o almenys a parlar. I després, cada vegada que això, cada vegada que el Rajoy parla, mil independentistes més. No? Dius, bueno, així no anem enlloc.
Sí, són maneres de dir les coses. Hi ha més confrontació, sembla, quan parlen.
Així no anem enlloc.
Seguim en la nostra tertúlia, en el mercat de l'actualitat, avui amb Josep Massaveu, president de l'ONG Braval, i amb Quim Sabater, expert en polítiques socials i president de l'Observatori del Tercer Sector. Parlem, canviem radicalment de qüestió, del que és el ressò de la 14a Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes. Ahir vam tenir molt poc temps de parlar-ne, però en qualsevol cas hi ha un document final que sembla que ha reforçat d'alguna manera aquest esperit que han mostrat els pares conciliars de posar-se d'acord amb alguns temes des d'una perspectiva molt transversal de la família, la prevenció, la preparació per al matrimoni, l'enfortiment de la família com un nucli que fa un bé a la societat i al món, més enllà de les creences, fins i tot, perquè la família és anterior a l'Església, no? I també la qüestió dels divorciats i altres persones en situació, diguem-ne, que irregular o en situació no desitjada, de trencament, que cal reforçar aquesta acollida i fins i tot estudiar cas per cas. Aquí hi ha una obertura davant la qual no està clar que el papa faci l'exhortació apostòlica. Es diu, des dels ambients vaticanistes, que podria no fer-la o podria fer-la. Bé, sobre el que vulgui, digui què pensa.
No, home, em sembla que com a final d'un sínode, els pares sinodals fan una sèrie de propostes al papa. Habitualment, després el papa agafa, s'ho estudia, fa una exhortació apostòlica, una encíclica, o com li vulguis dir, o no la fa. Generalment la fa, i de vegades agafa el que considera que és més adequat al moment, i de vegades s'agafa unes coses, de vegades s'agafa unes altres. Vull dir que estem en una situació, crec que jo, similar al sínodes anteriors, sí. de fa 30 anys. El que passa que aquí, amb aquest sínode, com en els dos o tres últims, jo crec que ha hagut una informació no dia a dia, no? Segundo a segundo. Vull dir que és que
més transparència que mai.
Bueno, sí, perquè hi havia el Twitter i tot el que vull dir. Un bisbe que ha dit, un cardenal que ha dit això a les 5 i 10, ho sap. Està sí, tot sí. El món. Vull dir que és això. I llavors, abans no passava.
Els mitjans anàvem desbordats, perquè cada dia sabíem què destacar.
Jo volia seguir una mica.
És que no pots.
Jo no he pogut seguir-ho, perquè si un dia et perdies alguna cosa, ja
no saps.
Ja no sabies massa què. Era això, la informació aquesta important. Jo el que penso és que el sínode sí que... Jo crec que no és un punt d'arribada, sinó que segueix sent com un punt de partida, a mi em sembla. És a dir, el Sant Pare ha proposat una sèrie de temes que sense trencar la doctrina ni sense voler esbotzar res, com a mínim s'hi ha reflexionat a la llum de l'Evangeli, a la llum de la fe, però també en un marc d'arrelament a la societat actual. S'ha de veure, jo no he llegit
el final,
però sembla ser que sí que s'obren portes a acostar-se, si més no, en aquestes problemàtiques de manera diferent, sense renunciar a allò que és configuratiu de la família cristiana o de la família catòlica, i obrint-se d'una manera diferent a les realitats aquestes de trencament, de separacions, etcètera, etcètera, i a les noves realitats familiars que apareixen a la nostra societat. Que això pot ser important, home, jo crec que, tenint en compte els tempos de l'Església, pot ser important sempre i quan això serveixi. Entrarem en un any de la misericòrdia ara. Jo crec que aquest és un element fonamental també per acostar-se en aquestes realitats, a moltes d'altres, evidentment, però també en aquestes.
La paraula més repetida pel Papa sí. Durant aquest sínode, com a mínim, en les seves intervencions per conegudes.
Això. El tema de la misericòrdia, que l'Església no està
per condemnar,
sinó per repartir misericòrdia, repartir, entre cometes.
Sí.
Misericòrdia, vull dir, és això, no?
Per ser dipositària de la misericòrdia.
Sí. Llavors, són maneres de dir que són les de sempre, però dites d'una altra manera.
Exacte.
Que potser ens criden més l'atenció. Però, i a més, jo crec que la immediatesa de la informació.
Sí, sí.
Als 5 minuts saps el que s'ha dit allà dintre, que abans no se sabia res.
Una frase del Papa pronunciada en el discurs als pares conciliars dissabte, quan es va aprovar el document final, diu: l'experiència del sínode ens ha fet comprendre millor que els veritables defensors de la doctrina són els qui defensen l'esperit, l'home, la gratuïtat de l'amor de Déu i del seu perdó, la generositat sense límits de la seva misericòrdia, entre altres coses. Una reproducció parcial d'unes paraules de Francesc. Potser aquesta petita frase és una bona mostra, no?, del que és l'esperit d'aquest sínode.
Mm. Quan el Sant Pare fa un discurs, jo crec que te l'has de llegir un parell de vegades, perquè...
I encara que són, no?, telegràfics, moltes
són
vegades,
molt, són molt breus, curts, però va dient coses que són molt... Jo a vegades he fet l'exercici de llegir les homilies del matí de Santa Marta, que són molt curtes, sí, però que en canvi són plenes de contingut, no? I on hi va dient coses i penses, home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Per tant, jo crec que hem d'estar esperançats en que això sigui... És a dir, aquells qui esperaven, sobretot des de fora de l'Església, grans rebombolis, jo crec que no els tindrem, però sí que tindrem, vist des de l'eclesialitat, i des de la pròpia... des de la pròpia comunitat i des de la comunió, a mi em sembla que hi haurà coses importants. Jo crec que sí. Jo vaig, almenys, pel que he anat veient, ja dic, no l'he seguit...
Tindrem ocasió, no?, de llegir aquest document i d'anar... Aquí fem una invitació a tots els qui se sentin...
De fet, ja està tot penjat a la web.
Sí, sí, això.
Tot. Està en italià, sí, però està
a la web del Vaticà.
A la web del Vaticà, ja hi ha tots els documents. Entres al sínode i tens tots els documents, tot el que s'ha treballat.
Estan en diverses llengües, entre elles el castellà.
Em sembla que no està traduït encara.
Encara no, en italià.
Jo crec que només està en italià.
Esperem que ara arribi aviat.
Sí, sí, no, també passa. Segur, perquè tots els documents hi estan.
Un document tan llarg i tot això, després...
Les traduccions.
No heu de fer, ho heu de sintetitzar en dues frases. Vés a saber si aquella frase que t'ofereix un diari coincideix...
Segur
que és veritat, però potser està... És molt difícil, la feina, la vostra feina, dels periodistes.
Sí, sí, és difícil. Totes les feines tenen la seva dificultat. Me passen 7 minuts ja de 3:15 i avui volem comentar una mica el que és l'esperit i la síntesi del llibre Escrivà de Balaguer a Catalunya 1913-1974, que avui ha estat presentat al migdia amb periodistes i que demà es presentarà, recordem-ho, a 8:15 del vespre a l'Oratori Bonaigua, a la plaça Pius 12, diagonal, cantonada Joan 23, Avinguda Pedralbes.
Avinguda Pedralbes, sí.
Exacte. Sí. Doncs bé, tenim aquí Josep Massaveu, que també és historiador i pedagog, autor d'aquest llibre, a partir d'una recerca de 10 anys, sobre les 37 estades documentades de Sant Josep Maria, fundador de l'Opus Dei, a Catalunya. Una miqueta, què destacaria del que explica com a principals novetats?
Com a principals novetats? Doncs mira, jo he localitzat... Jo he buscat documentació, És a dir, no és un llibre d'anàlisi, sinó que és un llibre de presentació de documentació. O sigui, hi ha 37 viatges documentats i he trobat 130 llocs on va estar, i el que vaig reflectint és, a dir, on va ser, quin dia va ser, qui hi havia, què va passar, què es va dir, i tot això, a base d'entrevistes, de persones que ho van viure directament, o de testimonis escrits, que es van escriure en el seu moment, i també amb recerques, amb arxius i tot això. O sigui, aquest és l'objectiu d'aquest llibre, no?
Sant Josep Maria Escrivà de Balaguer va venir 37 vegades a Catalunya. Ell era aragonès, fill
de Barbastre.
Per tant, molt a prop de Catalunya, però va viure molt de temps a Madrid i en altres llocs.
Ell
també
va estar... ell va venir aquí per primera vegada el 1913, perquè 13, 14 i 15 va venir a Lleida a examinar-se de batxillerat, de primer, segon i tercer batxillerat. Perquè fins al 1912 la gent de Barbastre anava a examinar-se a l'Institut d'Osca. Però llavors va haver una remodelació educativa en Espanya i llavors a partir d'aquell any els de Barbastre venien a Lleida. I llavors per això va venir a Lleida, 13, 14 i 15. I després hi ha un pas l'any 24 d'uns dies, però després ja la gran estada aquí és quan fa el pas dels Pirineus evadint-se, diguéssim, de la zona on es perseguia la persecució religiosa a través d'Andorra, França i entrant a l'altra zona d'Espanya.
Es va voler refugiar com molts sacerdots que estaven amenaçats.
Exactament. Llavors aquí va estar... venien i ja ho tenien bastant lligat i pensaven estar aquí a Barcelona 3 o 4 dies i després ja començar el pas dels Pirineus, que ho van fer des d'Oliana fins a, pel costat de la Seu d'Urgell i fins a arribar a Sant Julià de Lloia, de Lòria, però aquí va haver lío i perquè una expedició va ser interceptada, total, que els intermediaris van desaparèixer i aquí a Barcelona va haver d'estar 41 dies. fins que del 10 d'octubre fins al 19 de novembre. Llavors, el 19 de novembre sí que ja van començar el pas dels Pirineus.
Si no comptem l'estada de Lleida al batxillerat, seria la més llarga, aquesta, de 41 dies.
Sí, aquesta és la més llarga, segur. Sí, perquè de Lleida només estaven 3 o 4 dies pels exàmens. El 13, el 14 i el 15. O sigui, el mes de juny del 13, 14 i 15.
Per tant, un llibre històric, amb documentació, amb la veu dels mateixos protagonistes. També és molt important la figura d'Álvaro del Portillo.
És Beat, fonamental, Álvaro. Sí.
També en l'aprovació pontifícia, per exemple, de l'Opus Dei, l'any 1943.
Sí, perquè quan el 43, o sigui, de Sant Josep Maria veia que l'Opus Dei havia d'haver sacerdots, però no veia la manera com es podia fer això, no? Fins que el 14 de febrer del 43 Déu li va fer veure la manera, que era crear la Societat Sacerdotal de la Santa Creu. Llavors ho van posar per escrit, per entendre'ns, i llavors el bisbe de Madrid ho havia d'aprovar, però abans necessitava el Nil Obstat de la Santa Seu. Llavors Sant Josep Maria va enviar a Álvaro del Portillo, que encara era laic, tenia 29 anys, i el va enviar a Roma a portar els papers, no? I llavors aquest viatge, que va sortir de... Bueno, va venir de Madrid, va anar amb avió, però va sortir de Barcelona... i va fer els papers i va tornar. Llavors va ser quan Don Álvaro i els dos altres, José María Márquez Garnica i José Luis Múzquiz, van ser ordenats els tres primers sacerdots de l'Opus Dei.
El fet que el llibre Escrivà de Balaguer a Catalunya 1913-1974 l'hagi publicat, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, no és gratuït, perquè també hi havia una important connexió montserratina, la històrica visita a l'abat Escarré, Aureli Maria Escarré.
Sí, hi ha una gran relació entre, que ho poso, és un capítol bastant llarg, una gran relació de Sant Josep Maria, amb l'abat Escarré, l'abat Mercet, i després amb els monjos de Montserrat. És a dir, moltes vegades Sant Josep Maria va estar a Montserrat, i quan l'abat Escarré i l'abat Mercet anaven a Madrid, sempre anaven a veure Sant Josep Maria. I llavors aquesta relació va durar fins al final.
I va venir a Catalunya encara el 1974. Josep Maria Escrivà va morir el 26 de juny de 1975.
Exacte. L'última vegada que va estar aquí va ser el 74, el mes de setembre. Sí, tornant d'Amèrica, d'aquells viatges que feia, doncs va tornar molt fumut, i llavors va venir aquí a refer-se una mica.
És una última qüestió, i si vol el senyor Sabater també fer algun comentari o alguna pregunta. De quina manera la societat, el món, pot conèixer millor des de l'anàlisi o des de la neutralitat la figura de Sant Josep Maria, un sant del nostre temps, no hi ha dubte, però un sant que, com tots, tenen un sector de més de vots i altres no tant.
Bueno, però això ha passat en tots els sants. O sigui, jo crec que no tenim perspectiva històrica. És a dir, si mirem la vida dels sants, en el seu moment, bueno, sí, tots
havia,
van tenir moltes dificultats. Sant Josep de Calassan el van fer fora dels Escolapis, i és el fundador dels Escolapis. Vull dir, que imagina't tu, no?
Sí.
Sant Ignasi va tenir uns lius del patrí.
No diguem Santa Teresa de Jesús.
Veurem els 500 anys, Santa Teresa de Jesús.
Bueno, li va passar de tot i una mica més, no? O sigui que les coses s'han de paivagar. També ell, quan havia totes aquestes dificultats, això li deien, ell deia, diu, és que Déu et prova amb aquestes dificultats. Diu, això també ens purifica, això.
Recordem que Sant Josep Maria Escrivà de Balaguer va pensar, quan va fundar l'Opus Dei, en la santificació a través de la vida quotidiana, no? De la feina de cada dia,
sí,
totes
i
les feines.
Això va ser un sotrac, perquè la mentalitat del moment és que per fer-te sant havies de fer-te mossèn o monja o ficar-te en un convent, i això és una altra història.
La veritat és que se'ns acaba el temps, però senyor Sabater potser s'ha sent més invitat a llegir el llibre.
Bueno, jo crec que per curiositat, sí, més no, és un personatge al qual, clar, no hi tens
un vincle personal,
però pot ser interessant, i més... aquests dos o tres aspectes que ha donat, la vinculació amb Montserrat, pot sempre és interessant.
Pues mira.
A més, jo crec que també la gent que venim de la tradició de l'Acció Catòlica, que també vivim la nostra fe en la realitat, jo crec
dels
que hi ha
laics,
molt, i com a laic també hi ha molt, no, d'això de
Cubo, sí. Ho hem de deixar aquí. Recordem, Publicacions de Badia de Montserrat, Escrivà de Balaguer a Catalunya 1913-1974, ja es pot trobar a les llibreries. Gràcies, Josep Massabeu.